Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Fa uns dies ens preguntàvem si, que com pot ser que, sent una comarca suposadament tan rica, el Baix Empordà sigui la setena amb el nivell de renda més baix de tot Catalunya. Ens preguntàvem si potser ens trobem en un territori ric en treballadors pobres. Volem saber on van a parar els ingressos del turisme i si els treballadors són capaços de viure tot l'any amb les aportacions dels visitants en unes estructures econòmiques que, la majoria, només obren a l'estiu. De moment, tenim la dada que la renda mitjana per habitant al Baix Empordà és de 13.400 euros i que això és un 20% menys que la mitjana de Catalunya. A partir d'això, volem explicar-vos la realitat que hi ha al darrere i per això avui parlarem amb algú que ens ho intentarà resoldre. És l'Andreu Peñalver, advocat i assessor fiscal. Tot això al supermatí, que ara comença quan són les 8 i 1 minut. Transmet Ràdio Capital en connexió amb Extra FM i Ràdio Bisbal. Però per començar, saludem en Martí Seguer per saber quin temps farà avui. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Avui ens espera un matí amb algunes estones de sol i a poc la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar-nos un dia força tapat i amb possibilitat d'alguns ruixats. Temperatures entre els 10 i els 25 graus. I els propers dies esperem un temps més estable i amb temperatures a l'alça.
Gràcies. Gràcies, Martí. I aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà. I el repassem amb en Toni Selles i la Sílvia Pedret.
Un menor ferit greu a Palafrugell en caure al buit dins un edifici en construcció abandonat. El sinistre va passar diumenge a la tarda. El noi de 16 anys va caure d'una alçada de 3 metres. El van traslladar al Trueta amb traumatisme cranial i al tòrax.
Castell d'Aro inaugura la remodelació de l'antic casino. L'Ajuntament hi ha invertit prop de 470.000 euros. L'objectiu és dinamitzar l'espai perquè pugui acollir esdeveniments diversos, sobretot els culturals.
La campanya del peix blau ganxó arriba a la seva 26a edició amb un padrí excepcional. És el sommelier Josep Roca, del restaurant El Celler de Can Roca. Aquest cap de setmana començarà l'edició d'enguany, que s'allarga fins al 17 de juny.
Nou rècord de visitants a la darrera edició del Festival Marítim Palamós Terra de Mar. Prop de 25.000 persones han passat durant el darrer cap de setmana pel port de Palamós. És un 20% més que l'any passat.
170 participants a la cinquena cursa de Castell d'Aro organitzada per l'associació Viu Autisme. La cursa neix per l'ímpetu d'un grup de pares i mares amb fills autistes. L'objectiu és recaptar fons per aquesta entitat.
El Terracota Museu de la Bisbal acull fins l'1 de juliol l'exposició Tzu, una mostra de porcellanes de Patricia Barea Milán. Les peces són una mescla singular de les cultures occidental i oriental, fruit d'una artesania manual que cerca textures d'aire natural.
Mals resultats pels equips baixempordanesos al grup 1 de la segona catalana de futbol. En la penúltima jornada, l'Aro baixa a tercera catalana. El Palafrugell es jugarà la permanència en el darrer partit contra el Sant Jaume de Llierca.
I avui, a més d'entrevistar l'Andreu Peñalver, advocat i assessor fiscal, després de saber, com us dèiem, que el Baix Empordà és la setena comarca amb la renda més baixa de Catalunya, com cada dimarts repassarem l'actualitat d'oci i tecnologia amb en Josep Lluís Vidal. Saludem l'Alba Cabrera per començar el repàs de les notícies d'avui. Bon dia, Alba.
Hola, Dani, bon dia.
Un menor ferit greu a Palafrugell en haver accedit a un edifici en obres abandonat mentre jugava amb dos amics. Més detalls, Alba.
Un adolescent es troba greu en caure al buit dins un edifici en construcció, però abandonat, a Palafrugell aquest diumenge passat, prop de les 7 de la tarda. Segons els Mossos d'Esquadra, passats 7:45 de la tarda, un nen de 16 anys va trucar a la comissaria demanant que fossin a rescatar un amic seu al carrer Vapor número 11 de la localitat palafrugellenca. El noi de 16 anys va patir un traumatisme cranial i el tòrax en precipitar-se per un buit i es troba greu en pronòstic reservat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després que un helicòpter el va traslladar d'urgència fins al centre hospitalari. L'adolescent es va precipitar des d'una alçada de 3 metres en entrar amb dos amics més a l'edifici en obres, que fa temps que ja està abandonat i que tenia algunes tanques de protecció trencades que els nens van utilitzar per accedir dins l'edifici.
notícies d'aquelles que sap greu explicar. Nosaltres continuem. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha sortit al pas de l'informe de la Generalitat que ha posat en qüestió la necessitat de la zona industrial de la Pietat. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, l'alcalde creu que és urgent perquè Palamós ara mateix té zero sòl industrial disponible. A més, assegura que no s'està parlant d'uns terrenys verges perquè, en realitat, en aquella zona ja hi ha la fàbrica Hutchinson. Més detalls, David Parreño.
Lluís Puig també remarca que el POM estableix que el sector de la Pietat és l'únic lloc on es permet sòl industrial en el municipi. En tot cas, si finalment la Generalitat acaba tombant aquest projecte, l'alcalde assegura que hi plantaran cara i presentaran una alternativa.
Si des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat no se'ns autoritza doncs, a tirar endavant el polígon, nosaltres intentarem presentar alguna fórmula alternativa, però indiscutiblement qui acaba finalment autoritzant l'establiment d'aquest sòl industrial en aquest àmbit és Urbanisme de la Generalitat en base a una sèrie d'informes dels seus departaments.
La CUP és la formació més activa en contra la creació d'aquesta zona industrial. També en declaracions a Ràdio Capital, el regidor Joan Buigas va assegurar que el projecte parteix de la idea que tots els pobles han de tenir polígons industrials. L'alcalde Lluís Puig ho ha rebatut.
Al final sembla que fem el paper de la trista figura, no? Tots els pobles del nostre entorn, quan esgoten el sòl industrial, en creen de nou i sembla que nosaltres haguem de limitar-nos doncs, a una línia estratègica de desenvolupament econòmic que és només el turisme. No, Esquerra Republicana creu que Palamós ha de tenir teixit industrial perquè és una alternativa econòmica del nostre municipi.
David, un altre front urbanístic és el de la Pineda d'en Gori, on la plataforma ecologista ha iniciat una recollida de signatures per aturar les obres de construcció de dos pisos.
Les firmes van dirigides al mateix alcalde Lluís Puig, que ha assegurat que no pot fer res per evitar-ho.
Nosaltres els hem animat a que si consideraven que alguna part del procés de concessió d'aquestes llicències doncs no està ben realitzat o conté algun error o alguna qüestió d'aquest tipus, doncs que poden presentar contenciós contra l'Ajuntament i si realment es detecta que alguna de les qüestions no és correcta, doncs nosaltres doncs acatarem com no pot ser d'una altra manera. Però jo crec que és un altre tret. O sigui, un alcalde no pot de forma unilateral retirar unes llicències urbanístiques que estan correctament donades.
Lluís Puig repetirà com a cap de llista d'Esquerra a Palamós en les eleccions municipals de l'any vinent. Entre els propers reptes ha mencionat els camins de ronda, el projecte de castell i la reforma del Passeig del Mar.
Les 8 i gairebé 8 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
La temperatura va pujant, els dies es fan més llargs i això és simptomàtic que l'estiu s'acosta. I a Palamós encara hi faltaria una cosa, l'arribada de turistes al port. Això va passar ahir, quan dos creuers van fer escala i van portar 750 passatgers. Ens amplia la informació en Pedro Ruiz.
Els usuaris que van venir eren predominantment nord-americans i britànics. Van venir, com dèiem, dos creuers, el Seabourn Encore i el Star Pride. Pel que fa al Seabourn Encore, aquesta temporada està previst que faci 7 escales al port palamosí, esdevenint el vaixell que visitarà més vegades aquesta localitat. S'estima que porti 3.900 turistes. Aquest creuer va marxar ahir cap a les 6 de la tarda i portava 550 passatgers. En relació a l'Star Pride, estan programades dues escales per aquest any. En conjunt aportarà 400 passatgers. De fet, ahir va portar 200. També va marxar de Palamós cap a les 6 de la tarda.
I encara a Palamós. Nou rècord de visitants a la darrera edició del Festival Marítim Palamós Terra de Mar. Prop de 25.000 persones han passat durant el darrer cap de setmana pel port de Palamós. Això és un 20% més que l'any passat, Toni Selles.
El públic va poder participar de les desenes d'activitats programades. Unes 8.800 persones van visitar les embarcacions atracades al port, com la caravela Nau Victòria, el pailobot Santa Eulàlia, el remolcador de salvament Punta Mayor o les barques de pesca Estrella del Sur i Bonamar. De la seva banda, els recorreguts marítims van aplegar més de 4.700 participants. Altres propostes molt concorregudes van ser la iniciació a la navegació a vela amb caiac i paddle surf, el tas de cuina marinera, els tallers infantils o el joc de pistes Palamós Escape. Enguany, el Festival Mariner Palamós Terra de Mar ha recordat el 475è aniversari de l'atac dels corsaris de Barbarossa amb una exposició al Museu de la Pesca que introdueix al públic visitant els fets que van succeir l'octubre de 1543 a través de 15 il·lustracions de gran format, obra del dibuixant i dissenyador Ferran Caselles, a la Musí establert actualment a Olot, que reprodueixen les escenes d'aquell cruent atac.
I Pedro, Castell d'Aro ja ha inaugurat la remodelació de l'antic casino. De fet, l'Ajuntament ha fet una inversió de prop de 470.000 euros i amb aquestes obres de rehabilitació es vol dinamitzar l'espai per tal que s'acollin diversos esdeveniments, entre d'altres de tipus culturals, Pedro.
Sí, la inauguració del remodelat espai es va marcar en la festivitat de Sant Isidre Llaurador, celebrada aquest diumenge. L'edifici consta de dos cossos principals amb diverses plantes, amb doble accés, i s'ha afegit un ascensor i una escala. També es podrà accedir al Museu de la Nina, que s'està ampliant, i està previst que s'obri l'estiu de 2019. D'altra banda, l'antiga sala de ball de doble alçada es manté i s'hi realitzaran activitats molt diverses. En aquest equipament ara també s'hi troben les dependències de la Regidoria de Cultura, Ensenyament i Patrimoni. També hi haurà un punt d'informació turístic. Aquest immoble es va construir el 1850 i va ser la seu del casino castellarenc durant més de 60 anys. Després se'l va usar com a botiga, magatzem i habitatge, però a partir del 2004 va caure en desús. Ara esperen treure'n més profit.
Les 8 i 11 minuts...
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
La campanya del peix blau ganxó arriba a la seva 26a edició amb un padrí excepcional. És el sommelier Josep Roca, del restaurant del Celler de Can Roca. Aquest cap de setmana, Sant Feliu ha començat la nova edició que s'allargarà fins al 17 de juny.
L'objectiu dels promotors és arribar a la xifra de l'any passat, uns 1.000 menús servits per a una quinzena de restaurants. Aquesta és una de les campanyes que es fan més antigues a la Costa Brava. Tot i celebrar-se a Sant Feliu de Guíxols, l'alcalde Carles Motes i el regidor de Turisme, Salvador Calabuig, han presentat peix blau ganxó a ciutats com Bilbao, Madrid, Barcelona o Andorra. La campanya durarà fins al proper 17 de juny i gaudirà de diferents celebracions com els menús promocionals o l'elaboració de plats específics per les jornades, però serà el mercat de Sant Feliu on hi haurà l'acte principal. Es tracta d'una proposta de show cooking pels ciutadans cada dissabte.
Les 8 i gairebé 13 minuts, ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge es farà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Falta un minut per 3 per un quart de 9.
Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
Us ho hem explicat a la portada. Avui al Supermatí volem parlar amb l'Andreu Penyalbé. Senyor Penyalbé, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
I volem parlar amb ell perquè el Baix Empordà és la setena comarca catalana amb la renda per habitant més baixa. A més, el seu nivell de renda és un 20% inferior a la mitjana de Catalunya. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, corresponent a l'any 2015. L'increment de renda al Baix Empordà respecte a l'exercici anterior és pràcticament imperceptible. I en té més detalls en David Parrella.
Les dades de l'IDESCAT posen de manifest una Catalunya a diferents velocitats. La mitjana de renda per habitant de Catalunya és de 16.800 euros l'any. Només tres comarques se situen per sobre. Són el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. El Baix Empordà forma part d'un grup de 7 comarques que tenen un nivell de renda un 20% per sota de la mitjana catalana, entre les quals també hi ha l'Alt Empordà. En comparació amb el 2014, la renda per habitant del Baix Empordà va pujar un 0,4% el 2015 i es va situar en 13.400 euros.
Senyor Peñalver, comencem resolent alguns dubtes pel que fa a conceptes. El nivell de renda podem dir que són els ingressos de cada habitant durant un any.
Correcte, és així. A veure, en principi, la renda familiar disponible bruta de la qual es parla amb aquest estudi de l'IDESCAT, amb aquestes dades, bàsicament, bueno, ja es diuen a l'estudi que els principals recursos que es tenen en compte per calcular aquesta renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Llavors, bàsicament, a destacar aquí és que l'únic concepte o l'únic aspecte que està pujant és la remuneració dels assalariats. L'excedent brut d'explotació s'ha mantingut i les prestacions...
Què és l'excedent brut d'explotació?
L'excedent brut d'explotació és, bàsicament, dins d'aquest estudi es té en compte el que són els autònoms empresaris individuals, no empreses. Llavors, aquí tindríem, diguéssim, el que és el marge brut del negoci.
El benefici que poden generar aquests autònoms.
El benefici que pot tenir l'activitat. El benefici que pot tenir l'activitat.
Per tant, entenem que els 13.400 euros de renda cada habitant al Baix Empordà, aquí no s'inclouen les persones que no estan en edat de treballar i tampoc s'inclouen les persones en atur que no generen ingressos.
Efectivament. Aquí les prestacions socials també s'incorporen, tant les pensions contributives com les no contributives. També es tenen en compte.
D'acord.
És a dir, ens podem trobar amb un treballador del Baix Empordà que estigui treballant durant 3 mesos i la resta de l'any estigui cobrant la prestació de l'atur. A la renda s'acaben declarant tots els rendiments del treball dins dels quals estarien inclosos aquesta prestació d'atur.
Nosaltres ens preguntàvem com s'entén que el Baix Empordà, que suposadament és una comarca rica, sigui la setena comarca amb el nivell de renda més baix.
Bé, Dani, jo crec que aquí hi ha bàsicament dos punts a posar el focus. En primer lloc, cal analitzar quina és la distribució per sectors que té la nostra comarca. És a dir, al Baix Empordà hem de tenir en compte que principalment, si fem una anàlisi, per exemple, jo us he mirat unes dades per donar-vos quatre dades importants. Si mirem en l'IDESCAT, a març del 2018, val? Estem amb afiliacions al règim d'autònoms de la Seguretat Social, segons ubicació al compte de cotització. Què vol dir això? Que en funció de quin sector està donat d'alta aquest règim d'autònom, quin percentatge ocupa sobre el total, ens trobem que, per exemple, agricultura és un 4,9%, indústria és un 6,6%, construcció és un 20%, i serveis és un 68%.
És a dir, un 68% dels autònoms del Baix Empordà estaven en el sector de serveis.
Efectivament. Per mi, un dels focus on hem de posar un punt de mira per entendre una mica això que ens demanaves és quina distribució tenim. Serveis ocupa la gran part de la nostra economia, de la nostra riquesa. És el principal motor que està generant aquí al Baix Empordà. Això què fa? Pues que serveis en el nostre... el segon focus que us volia comentar és el tema de l'estacionalitat. És a dir, serveis, el punt més important, estacionalitat. Què tenim? Que el Baix Empordà tenim molta estacionalitat. Els negocis tenen molta estacionalitat. És a dir, tenim temporada alta, temporada baixa. I hi ha uns canvis molt importants amb afiliacions a la Seguretat Social i amb contractació de treballadors per part dels empresaris
que a l'estiu,
la temporada alta, a l'estiu i a l'hivern.
A l'estiu hi ha molta afiliació i molta contractació i a l'hivern aquesta afiliació desapareix.
Efectivament. Llavors, què fa? Que, a més, això ens implica que, a més, si fem una mica d'anàlisi dels convenis col·lectius, efectivament el conveni col·lectiu del comerç, que és la part important que tenim a dins de serveis, a part de l'hostaleria, comerç és el conveni col·lectiu que en quant a retribució total anual de pagues, incloent pagues extres i plus convenis, és el que menys salari es paga. Val? Llavors jo crec que això és una de les coses que ens explica el per què una comarca com la nostra, que en teoria turisme està funcionant molt bé, el sector serveis està funcionant molt bé i és una comarca rica, com tu deies, a nivell de retribució, a nivell de remuneració dels treballadors i a nivell de resultat d'explotació dels autònoms sigui més baix.
És a dir, per recapitular, tenim unes feines durant pocs mesos i, a més, aquestes feines són les menys remunerades de totes, no?
Efectivament. El conveni col·lectiu del comerç és el que té uns salaris més baixos si fas una comparativa amb convenis. Aquí, Dani, a la comarca del Baix Empordà, principalment els convenis que més es fan servir és el de hidrometeorològica, l'hostaleria, algú de química, algú de fusta i algú de suro, junt amb el comerç. Llavors estaríem que si t'hagués de dir per ordre de remuneració, de retribució total anual de salaris, estaríem parlant de que el comerç se situa en l'últim lloc.
Per tant, clar, molta gent, això vol dir que molta gent només ingressa a l'estiu, segons la teva experiència, només ingressa a l'estiu i després ha de cobrar l'atur?
La meva experiència em diu que nosaltres aquí al Baix Empordà tenim moltíssimes empreses i moltíssims autònoms que estan contractant personal a partir de Setmana Santa. És a dir, la campanya comença a Setmana Santa i s'allarga fins al setembre-octubre. Molts d'aquests treballadors tenen contractes fits no discontinus, que es diuen, és a dir, que estan treballant durant aquesta temporada i després comencen a cobrar la prestació de l'atur. Això fa que aquests treballadors no tinguin un salari de 14 pagues estable durant tot l'any. Llavors, això va a parar a renda. Aquest estudi de l'IDESCAT bàsicament el que està reflexant és això, quina és la renda per habitant. Al final, la dada més important, tal com dèiem al principi, és quina retribució anual tenen els treballadors, o en aquest cas els autònoms, quin resultat d'explotació donen al final d'any. Clar, si tu l'activitat la desenvolupes durant 6 mesos, no és el mateix que estiguis treballant durant 12 mesos de forma estable, com passa doncs, amb altres comunitats i amb altres comarques.
Quan vam conèixer aquesta notícia ens preguntàvem on van a parar els ingressos del turisme. Pot ser que el turisme no deixi tants diners com ens pensem. Potser sí que els deixa, però en aquests mesos concrets, i després hem de viure com puguem, no?
Correcte, no vol dir que no els deixi. En aquests mesos sí que els negocis, la meva experiència em diu que els negocis són rentables i s'està generant riquesa. El que passa és que el tema és que no s'està generant durant 12 mesos. És a dir, hi ha moltes poblacions del Vall d'Empordà s'estan intentant fent per part de les associacions, per part de promocions econòmiques dels ajuntaments. Un dels principals objectius és desestacionalitzar, és a dir, aconseguir que al final els negocis estiguin oberts molt més mesos.
Però com es fa això? Com s'aconsegueix això?
Bueno, això és complicat perquè aquí doncs, estem en una comarca amb la qual ens veiem afectats perquè la gent ve perquè hi ha platja, la gent ve perquè ha de fer bon temps perquè la gent vingui, pugui anar a les terrasses a fer cafè, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, clar, no és fàcil, però sí que és veritat que per part de promocions econòmiques dels ajuntaments de la nostra comarca s'estan intentant fer accions doncs, per fer activitats d'alguna manera atreure un turisme molt més estable durant els 12 mesos de l'any, que és complicat, però sí que és veritat que es poden fer accions que facilitin aquesta tasca.
I tot això neix, potser com un motiu, és que els treballadors amb el que ingressen a l'estiu no en tenen prou per viure tot l'any, per viure al nivell d'altres comarques, però potser els propietaris sí. No? És a dir, els propietaris amb el que ingressen a l'estiu poden viure tot l'any.
Hi ha molts propietaris que els seus negocis els generen suficient riquesa per viure tot l'any. Hi ha moltes empreses.
I per tant, no tenen necessitat de després contractar ningú durant l'any, perquè durant l'any ells ja estan vivint amb els diners que han generat durant l'hivern.
Efectivament. Clar, aquí també això també genera, d'alguna manera, també està generant un altre moviment, que és que la població activa, diguéssim, que es mou entre els 20 i els 65 anys, estem tenint una pèrdua de talent, perquè tenim molta gent jove de la nostra comarca que com no troben feines estables, que tenen feina per 12 mesos i que és una feina estable i que els permet guanyar-se la vida de forma adequada i poder arrelar aquí a la comarca i poder pues, fer vida a la nostra comarca, pues, molts estan marxant fora i estan buscant feines fora. També això s'afegeix de que, bueno, hi ha molts joves que estudien fora i moltes vegades estudien fora i ja no tornen a la nostra comarca. Això també fa que el diguéssim que estem perdent una mica de qualitat amb els llocs de feina.
Els llocs de feina aquests moltes vegades s'han relacionat amb llocs de feina per gent jove que durant l'any estudia i a l'estiu treballa aquí, que genera uns ingressos, li serveixen potser per pagar part de la carrera de l'any següent o el que sigui. Això realment és així? És a dir, la gran part dels treballadors del turisme són persones que després no necessiten o no poden durant l'any generar ingressos o no? O això és una concepció?
És així, Dani, hi ha una bona part de, sobretot això ens hi trobem molt amb l'hostaleria, també amb els comerços, però realment és així, es contracta molta gent jove que quan acaben el mes de maig, juny, els estudis, bé si estan estudiant una carrera, bé si estan estudiant un màster, tornen aquí i fan la temporada, que es diu, no? Tradicionalment fan la temporada 3-4 mesos i després pues, tornen una altra vegada a estudiar. La veritat és que aquesta és una realitat i això fa pues, que l'augment de la contractació temporal vagi a l'alça i evidentment això pues, bueno, distorsiona una mica les dades i jo crec que influeix molt amb el motiu de la nostra conversa, no? que al final la renda anual es veu disminuïda. Això són dades, són dades que al final l'IBEX recull i dona aquest resultat.
Andreu Panyalbé, advocat i assessor fiscal, escolta, estem molt contents d'haver pogut parlar avui amb tu perquè ens has aclarit molts conceptes i hem posat llum a idees que potser molts teníem preconcebudes, però que ara les hem vist confirmades amb les dades i amb la informació d'un expert. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia a mi.
I que tinguis molt bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 27 minuts, tenim més notícies per explicar-vos. Els polítics de la Diputació de Girona no podran acceptar regals i hauran de publicar el seu currículum. Són dues de les mesures que inclou el Codi de Conducta de la Diputació de Girona que s'ha aprovat per unanimitat. El Codi s'aplica directament als alts càrrecs de la Diputació i als seus organismes autònoms. David Parreño.
Aquest pas segueix la Llei de Transparència Catalana que estableix que els ens locals han d'elaborar un Codi de Conducta dels alts càrrecs. Ho ha explicat Fermí Santamaria, vicepresident segon de la Diputació.
Dic que és obligat compliment no tan sols per la Diputació sinó també per tots els òrgans que depenen a excepció del que és el Patronat de Turisme i Sumar. El que sí que hem demanat als diferents responsables de càrrecs públics polítics que formen part dels diferents consorcis que s'adhereixin i promoguin l'adhesió en el Codi de Conducta.
El paquet de mesures no inclou la bústia ètica, una opció per la qual el govern es va comprometre verbalment l'any passat. La bústia ètica era una proposta de la CUP que va retirar en saber que s'elaboraria aquest Codi de Conducta. Ho ha criticat el portaveu cupaire Lluc Salelles.
Vam acceptar retirar la moció sobre la bústia ètica. Malauradament, i se'ns ha explicat els motius, però malauradament el que veiem avui és que allò que vam proposar fa un any i que se'ns va dir que esperéssim, un any després no s'ha desenvolupat res.
Després d'un any sense que s'hagi avançat en aquest punt, la CUP ha valorat la necessitat de recuperar aquest projecte i crear una eina perquè qualsevol persona pugui traslladar a la institució tota aquella informació que tingui sobre accions o omissions contràries als principis del bon govern.
La informació sobre la Diputació de Girona, que també té conseqüències sobre el Baix Empordà. Aquest diumenge s'ha celebrat la cinquena cursa contra l'autisme a Castell d'Aro i ha superat el rècord de 170 participants. L'organització neix per l'ímpetu d'un grup de pares i mares amb fills autistes, Gerard Escaig.
Només 1.500 metres separen l'inici de la meta i 25 nens i nenes han començat a córrer per lluitar contra l'autisme a Castell d'Aro. L'objectiu és recaptar fons per l'associació Viu Autisme, que tracta infants que pateixen el trastorn de l'autisme. Pels més esportistes, però, també hi ha hagut una cursa. Aquesta ha estat més llarga per carreró als 5 quilòmetres. Viu Autisme ha aprofitat l'acte per recaptar fons mitjançant les inscripcions, participacions a sortejos o donacions.
Són les 8 i 30 minuts. O el que és el mateix, 8:45, i a aquesta hora escoltem el comentari d'opinió que avui ens deixa la xef Lola Puig.
El quilòmetre zero dels avantpassats indiquetes. Aquest cap de setmana passat hem celebrat el 4è Festival Indiqueta Ullestret. Aquest event vol portar-nos a l'època dels íbers i acostar-nos a la cultura d'aquell moment a través d'una visita teatralitzada pel poble, diversos tallers, una pel·lícula en 3D, menjars i begudes que podrien haver fet els nostres avantpassats del segle VI abans de Crist. Del que menjaven aquesta civilització no se'n sap massa res, ja que encara no s'ha pogut interpretar bé la seva escriptura. Però podem interpretar-ho a través de les troballes de les restes arqueològiques i descartant tot allò que ens ha vingut des d'Orient, des d'Àfrica o des d'Occident. Aquesta recerca la vaig començar a fer cap a l'any 2002, interessada en fer plats de l'època dels nostres parents de molt lluny i ajudada per tot un grup d'arqueòlegs, historiadors, gastrònoms i especialistes diversos. Van fer un llistat d'ingredients que segur en disposaven. En base al llistat, vaig confeccionar un menú de degustació de 9 plats que es va presentar dins el recinte de la ciutat ibèrica del meu poble el 24 d'abril del 2004, acompanyat per una exposició de productes, una xerrada per part de les autoritats del Museu d'Arqueologia de Catalunya i un tas de tot el menú. I què ens pensem que menjaven els íbers? Doncs sabem que menjaven ordi, mill, llenties, faves, olives, conill, cabres, porc, colomí, ànec salvatge, ous de tot tipus d'aus, herbes com les cosconilles, llapsons, verdolagues, agrilla, alls silvestres, fruits secs, ametlles, nous, avellanes, aglans, peixos i crustacis de llac i de roca, rèptils com la serp, el llagardaix, tortugues, fins i tot gossos i gats i espècies com el coriandre, l'anet, la farigola, la sajolida. Salaven amb un salaó que feien a base de sal de mar i peixos fermentats, el gàrum, i endolçaven amb el sucre present a les fruites, pomes, figues, raïm i sobretot amb mel. I la garrofa, possiblement, que era la seva xocolata. Al nostre menú del festival hi va haver costelló confitat amb olla de fang, servit amb gàrum d'herbes, conill amb olives a la sajolida, peus de porc rostits, cananes al vi cuit amb ortigues i malves, ordi amb llet i figues, recuit de cabra i coca de garrofa. Així com les nostres aigües de flors i els nostres caves de flors, de borratxa, de farigola, de saúc. I ara penso que, vist en perspectiva, quan vaig començar la recerca del que menjaven els íbers en aquell moment, a principis de segle, va ser el primer moment en què em vaig plantejar fer el quilòmetre zero, perquè el meu rebost, en gran part, va ser el silvestre i els productes, els més propers.
Moltes gràcies, Lola Puig, per aquest comentari d'opinió d'avui.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I nosaltres a aquesta hora anem als esports. Amb la nostra gran redacció d'esports, i comencem repassant els resultats del grup primer de segona catalana, on es troben els equips del Baix Empordà. El Guíxols es consolida a la 7a posició després d'aconseguir la seva 3a victòria consecutiva, mentre que l'Aro ja és equip de 3a catalana i el Palafrugell es disputarà la salvació amb el Sant Jaume de Llierca a la pròxima i última jornada. Tornem amb l'Alba Cabrera. Quines possibilitats tenen de mantenir la categoria els palafrugellencs?
Doncs no sembla que gaires, Dani, perquè el Palafrugell s'ha complicat la salvació després de perdre aquest diumenge per 1-0 contra el Marc Adalam. Ara els palafrugellencs són en posicions de descens empatats amb 32 punts amb el Sant Jaume de Llierca, equip que actualment manté la categoria perquè durant la temporada ha encaixat 44 gols enfront als 49 que han encaixat els de Palafrugell, que necessiten sumar sí o sí la darrera jornada per tenir opcions de quedar-se a segona catalana. Pel que respecta a l'Aro, els platjarencs ja són equip de tercera catalana i després d'haver empatat a casa davant Alcaldes de Malavella. I, com bé has dit, el Guíxols ha encadenat la seva tercera victòria consecutiva rebent els Roses i golejant per 5-0. Un triomf que situa els guixolencs a 2 punts de tenir la possibilitat de tancar la temporada a la 6a plaça, trobant-se ara setens a la classificació amb 51 punts.
I passem al bàsquet. Aquest cap de setmana va haver-hi derbi baixempordanès, la primera catalana entre Bisbal i Palamós. Els palamosins no es jugaven res, ja que tenien la permanència confirmada des de feia jornades, però una victòria dels bisbalencs els salvava matemàticament i evitava la promoció de descens. Com va anar el partit, Sergi Díaz?
Doncs victòria de la Bisbal a la pròrroga per 75-67 i salvació confirmada. En un duel molt tens, el partit va tenir dues cares, una primera meitat molt ofensiva i una segona amb van predominar els nervis i el desencert. La defensa zonal dels bisbalencs va col·lapsar l'atac del Palamós, però no van saber materialitzar les bones defenses en punts a favor. A la pròrroga, 7 punts consecutius de Barrassa van donar la victòria, el derbi i la permanència a la Bisbal. Joan Ferrer, entrenador de l'equip, es mostrava molt satisfet de poder mantenir la categoria en un derbi.
Bueno, doncs, guanyar el derbi, l'últim partit a casa, a la pròrroga i d'allò, penso que té tots els al·licients, no? Fantàstic, certifica la nostra permanència, poder-ho fer a casa davant de la nostra afició, contra el Palamós, un grandíssim rival que ha fet una temporada excel·lent, amb molta emoció, amb un partit que ha sigut més emocionant que brillant, segurament, però bé, en definitiva, la màgia d'aquest esport. Allà vam perdre un últim segon i aquí hem hagut d'anar a la pròrroga. Molt, molt content, molt feliços.
Punt i final a la temporada primera catalana. El Palamós ha acabat 6è i la Bisbal 7è. Per tant, tindrem derbi baix empordanès l'any vinent.
Ens n'alegrem, les 8 i 37 minuts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
El president de la Generalitat, Quim Torra, visita els consellers de Estremera, Alcalá Meco i Soto del Real. Assegura que els presos saben que la seva causa és justa i insisteix en reclamar diàleg tant a Mariano Rajoy com als partits de l'oposició espanyola.
Senyor Mariano Rajoy, senyor Pedro Sánchez, sentémonos, hablémonos, dialoguemos una vez, solucionemos una situació que jamás tendría que haberse producido cuanto antes.
En la seva sortida d'Estremera va afirmar que Josep Rull i Jordi Turull es refermen en la seva voluntat d'assumir de nou les conselleries de Territori i Sostenibilitat i Presidència, respectivament.
I qui també ha visitat Forcadell, Bassa, Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Sánchez i Cuixart a les presons és el president del Parlament, Roger Torrent. El president pretén mantenir-hi un diàleg serè i garanteix que continuarà defensant els drets dels 135 diputats.
Aquest matí Torrent visitarà els diputats Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Turull i Raül Romeva, així com l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, al centre penitenciari d'Estremera. Finalment visitarà el centre penitenciari de Soto del Real per reunir-se amb els diputats Jordi Sánchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Durant la visita prevista fa dues setmanes, però que va haver de posposar per la situació política, el president pretén mantenir un diàleg serè amb la seva predecessora Carme Forcadell, així com els diputats del Parlament i els dirigents polítics i socials empresonats.
I pendents del que passarà demà la votació dels pressupostos, tenint en compte que el PNB es planteja no votar-hi a favor si no s'aixeca l'article 155, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, demana un govern viable i capaç de dialogar seriosament per recuperar la normalitat institucional. El president del govern espanyol diu que l'executiu farà tot el que estigui a les seves mans, però reclama que altres acompleixin també la seva obligació, ha dit.
Catalunya necessita lo siguiente. Primero, un gobierno viable y no un gobierno inviable. En segundo lugar, se necesita un gobierno que cumpla la ley. No podemos estar en el siglo XXI discutiendo sobre si la ley hay que cumplirla o no. La ley son las reglas de juego, son las normas de convivencia, es lo que ordena la vida en sociedad y todos estamos sometidos al imperio de la ley. Es un principio básico recogido en nuestra Constitución y es uno de los valores fundamentales sobre los cuales se ha construido ese proyecto político que se llama Unión Europea.
Rajoy ha demanat a Torra que compleixi amb la llei perquè són les regles del joc i perquè és un dels valors fonamentals sobre els quals s'ha construït la Unió Europea. Assegura que l'executiu espanyol posarà tot el que estigui a les seves mans per recuperar aquesta normalitat, però exigeix que els altres acompleixin amb la seva obligació.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Josep Lluís, com cada dimarts, repassem l'actualitat tecnològica. De què parlem avui?
Doncs mira, avui parlarem de música, precisament, de música, sí. De més que de música, de plataformes per escoltar música, d'una molt coneguda, Spotify, d'una altra, a més, que també és prou utilitzada i jo la veritat és que quan em vaig adonar que hi havia molta gent que ho feia servir per això, la veritat és que no sabria dir-te si em vaig estranyar o no, i és YouTube. Però
sí,
és que, clar...
Sí,
és una plataforma de vídeos, evidentment, no? Però hi ha moltíssima gent que el fa servir com a plataforma per escoltar música de manera gratuïta, tot i que, bé, no és ben bé això, no? Perquè allà pots trobar de tot, des de vídeos oficials fins a gravacions superdolentes, no? En qualitat d'àudio. Però bé, en tot cas serà un dels temes que tractem avui en aquest espai, perquè YouTube llança, precisament, com que se n'ha adonat que hi ha moltíssima gent que la fa servir per escoltar música, doncs llançaran properament el servei de YouTube Music. És un servei, doncs, que d'aquí ben poquet començarà a donar-se als Estats Units i que està previst que l'estat espanyol arribi cap a finals d'aquest any. I està fet per això, únicament per competir, per intentar treure el màxim de profit d'això, no? D'aquesta gran quantitat de gent que fa servir YouTube com a reproductor musical, una mica a la carta, una mica no, totalment a la carta, vaja, i per intentar treure-hi doncs, una mica de mercat a Spotify, que té 75 milions d'usuaris arreu del món, déu-n'hi-do, 20 dels quals tenen algun tipus de subscripció de pagament. No està gens malament, aquestes xifres, la veritat.
I llavors que seria una plataforma per escoltar música, però també en vídeo o només música?
Doncs, mira, bàsicament amb àudio, però aprofitant-se de tota la tecnologia que ja té creada YouTube quan en torna al vídeo, sobretot. Google està treballant de fa ja uns quants anys, Google, que és el propietari de YouTube, per qui no ho sàpiga, està treballant des de fa ja uns quants anys en la intel·ligència artificial, està desenvolupant diversos projectes en intel·ligència artificial, no? Doncs una de les característiques que sembla que inclourà aquesta plataforma és precisament la potència que té Google, el buscador, el cercador, a l'hora de fer, doncs, això, no? D'obtenir resultats. Jo, quan he llegit això, la veritat és que no m'ha estranyat gens ni mica i m'ha semblat una molt bona notícia, perquè si haig de criticar alguna cosa de Spotify, i jo sóc usuari premium de Spotify,
sí, tinc
una subscripció de pagament,
jo també.
Si haig de criticar alguna cosa de Spotify és precisament que el buscador a vegades deixa una mica que desitjar. La veritat és que he de dir que la gran majoria de vegades sí que trobo el que busco, no? Però després de fer potser tres cerques... No sé si m'explico.
Sí, sí. Sí que sé què vols dir. Sí, a vegades em passa a mi també.
Doncs això, no? I la veritat és que si jo hauria de criticar alguna cosa a Spotify, li criticaria una mica que el cercador, doncs, és millorable.
Sí, pot ser. I també suposo que això servirà per recomanacions, no?
Sí, i una mica també, doncs, sí que és veritat que una de les cerques que tindrà disponible l'usuari quan cerqui, quan faci una cerca d'una cançó, d'un artista, d'una categoria de música, doncs evidentment que tindrà com a resultat, a banda de tot el contingut musical que hi hagi a la plataforma, doncs vídeos a YouTube. Per tant, és una mica com realimentar tot el... tot el seu catàleg, no? que té disponible. I això, a més a més, sortirà al mateix preu que Spotify, que la tarifa de Spotify, que són $10 als Estats Units al mes i 10 euros a Europa. Com dèiem, finals d'any, a l'estat espanyol estarà disponible ja ben aviat a Austràlia també i Estats Units i un parell de països més del món. Bé, veurem a veure en què queda tot plegat. Apple també hem de recordar que té el seu servei de música,
l'Apple Music, sí.
Tot i que, déu-n'hi-do, també la gran quantitat d'usuaris que té, 40 milions d'usuaris que té arreu del món, i aquests sí que són tots de pagament, perquè no existeix la versió gratuïta. Sí que existeix l'iTunes, no?, com a reproductor, però vaja, amb la plataforma d'Apple, doncs la cosa és diferent.
Sí, sí. Bueno, no sé, ho veurem, a veure com funciona i provarem i ja en parlarem quan surti. De què més parlem, Josep Lluís?
Vinga, parlem de Twitter, que ja ho van anunciar fa uns quants mesos, que introduirien millores per lluitar contra els trolls. Sabem el que són els trolls, sí. No? Aquells personatges de dibuixos animats que han servit ara per il·lustrar, doncs, precisament la figura d'aquella persona o suposada persona que no fa més que fotre soroll.
Sí, perquè a vegades social. És una persona però duplicada, no? Una persona que té molts comptes.
O triplicada o quadriplicada, sí. O com se sabe, amb un munt de comptes, sí. I un munt de perfils generalment falsos, no? Doncs bé, precisament ja porten des de fa un parell d'anys treballant en un sistema per intentar invisibilitzar-los. Com que no es pot prohibir que existeixin, perquè a més Twitter ha fet un estudi i es veu que la gran majoria de comptes considerades trolls, o sigui, que difonen fake news, notícies falses, que fan soroll, que fan insults contra persones, contra famosos, contra personalitats diverses, no? Doncs no estan incomplint en realitat cap de les normes d'ús de la plataforma. Llavors, doncs, com que no poden prohibir que existeixin i a més cada vegada que s'encarreguen uns quants apareixen uns quants més, doncs el que han decidit és què farem perquè s'encansin una mica, doncs donar-los el mínim de visibilitat possible. I això com ho faran? Doncs desenvolupant una tecnologia, o posant en marxa una tecnologia que han desenvolupat, que permetrà d'alguna manera analitzar el missatge i detectar diversos patrons de comportament. Llavors, després d'analitzar aquest missatge, la plataforma automàticament el que farà serà, doncs, amb una cerca, per exemple, doncs, donar-li la mínima rellevància possible. Uh-huh. Bé, també hem de veure com funciona i veure si realment és efectiu, no? Perquè realment la lluita contra fake news, contra rumors, contra notícies falses, contra atacs, contra contingut baix, que no aporta res, en general és el gran mal de les xarxes socials, no només de Twitter, uh-huh. En els nostres dies.
Ho haurem de veure si això realment és efectiu, perquè al final silencies gent o intentes deixar de seguir persones que potser retuitegen trolls, però és difícil, eh? És difícil no acabar-se'l trobant.
Sí, a més cada X temps surten com bolets, no? I al final, clar, també deixa tot en mans d'un sistema automàtic. Jo confio que Twitter això també el tindrà tutoritzat d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, no? Per persones, perquè al final automatitzar al 100% una eina d'aquest tipus pot ser una mica perillós, pot induir a errors, no? I a més a fer invisible contingut que realment no sigui una notícia falsa o no sigui un contingut inapropiat. Típic ara sent bé el cas, doncs, quan Instagram censura fotos de pits, no? Que no, sí. Són pornografia.
I que aquí estem parlant de Twitter, que també és un punt que no només és de penjar fotografies, Instagram és més de fotografies de lleure. Aquí estem parlant de qüestions més polítiques que poden afectar les més sensibilitats.
La llibertat d'expressió, sense anar més lluny.
Per exemple.
Acabem amb Facebook, Dani, perquè no podíem parar de passar una setmana sense parlar de Facebook, sense fer un apunt. I és que és curiós perquè aquesta setmana han publicat per primer cop, això és el significatiu, que per primer cop s'han tornat a publicar un informe sobre un increment d'imatges amb violència, és a dir, amb violència explícita. Ho ha fet doncs, amb dades basades en el primer trimestre d'aquest 2018. La companyia de Mark Zuckerberg ha publicat un estudi, no?, que analitza que, no que analitza, sinó que conclou que aquest primer trimestre del 2018 hi ha hagut un augment significatiu respecte a mesos anteriors de posts, és a dir, de publicacions que contenen imatges de violència explícita. Bé, suposo que per una banda han publicat aquest informe perquè és la primera vegada que han detectat un augment significatiu respecte a mesos anteriors, no? I això significa doncs, un augment, crec que està entre el 2 i el 4% en només uns mesos, però per l'altra doncs, també han publicat això atribuint-lo a una causa en concret que creuen que pot tenir alguna cosa a veure, evidentment no ho poden assegurar, no? I ho atribueixen a la guerra de Síria, sobretot a l'últim atac amb suposades armes químiques que hi va haver ara fa un parell de mesos i que va deixar doncs, com unes 1.500 persones mortes.
Uh-huh. I greument es deuria a la guerra de Síria, però de fet la guerra de Síria és una guerra que fa temps que dura, eh?
Sí, no, evidentment, ja fa molts anys que hi ha violència entre els dos bàndols, no?, en aquest país. El que passa que sí que és veritat que ara fa això, més i mig, dos mesos, es va produir aquest atac amb armes químiques, no?, que va donar la volta al món. I clar, recordem que estem parlant d'una xarxa social on les imatges no només es queden en un lloc concret, sinó que, a més, en qüestió de poques hores, per no dir gairebé minuts, volen per tot el món. Amb la qual cosa, doncs, és l'efecte multiplicador, no?, que pot fer que una dada com aquesta cridi molt l'atenció.
Josep Lluís, deixa'm preguntar-te per aquesta actualització de Windows 10 que fa uns dies dèiem que era problemàtica i que segur que afecta moltíssima gent que ens està escoltant i que vam dir, atenció, no actualitzem encara. Podem actualitzar ja o què?
De moment no hi ha notícies al respecte. Windows no ha fet... no ha dit ni sí ni no.
Ja.
De moment no s'ha pronunciat. No hi ha cap actualització que, almenys coneguda, que solucioni aquest problema. Per tant, bé, com que estem parlant d'una actualització que, en tot cas, ha de millorar el sistema operatiu, d'acord, amb noves funcions i demés, quan a l'ordinador ens pregunti si volem actualitzar, li diem posponer. Uh-huh. De moment, que no és una actualització crítica. No, hem de recordar que les actualitzacions es divideixen en dos tipus. Les actualitzacions crítiques de seguretat, que aquestes sí que són molt, 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 molt recomanables aplicar-les quan surtin, perquè s'han detectat una vulnerabilitat en la plataforma i, per tant, és important que ho fem. I una altra són les actualitzacions de millora del sistema, que també són molt bones, evidentment.
Que tenen millores, no? Però que ens podem esperar a que realment sigui 100% segur actualitzar.
Exacte, sí. De moment, amb aquesta, millor esperar-se uns dies encara i veure si Microsoft ho soluciona de manera definitiva.
Molt bé, Josep Lluís, escolta, moltíssimes gràcies, eh?
A tu.
Que tinguis molt bon dia i fins la setmana que ve.
Adéu, bon dia.
Adéu. Ara és el moment del repàs de l'agenda, que comencem al Museu de la Mediterrània de Torroella, on ha començat la trobada europea per la conservació de llacunes, Alba Cabrera.
Es tracta d'una de les principals trobades europees de científics i gestors relacionats amb aquest tipus d'espais naturals. En aquestes comunicacions es discutirà entorn a aquests sistemes lacustres a través de sessions especialitzades i abordaran la resposta de l'ecosistema al canvi global i la identificació de factors clau que regeixen la seva biodiversitat des del punt de vista ecològic i de conservació.
I avui volem acabar recomanant l'exposició que trobareu al Museu Terracotta de la Bisbal, Tzu, porcellanes de Patrícia Barea Milán, que va començar aquest dissabte i, de fet, estarà fins a l'1 de juliol.
Tzu és el primer nom que es dona a la Xina a un material que a Europa s'anomena porcellana. Patrícia crea artesania utilitària empurcejana, però al seu aire, amb una barreja singular entre la cultura occidental i l'oriental. La realització de la tècnica és completament manual. Aconseguir una textura equilibrada i amb força expressiva que recordi alguna cosa o alguna textura ja present a la natura, només mitjançant les seves mans, sense eines. L'horari per visitar-la avui és de 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda.
I tal dia com avui... Tal dia com avui naixia el cantant de The Smiths.
Amb Johnny Marr va establir els Smiths en 1982 i aviat va atreure el reconeixement nacional pel seu àlbum de debut homònim. Com a líder del grup, Morrissey va atreure l'atenció tant per la seva lletra enginyosa i sardònica com pel seu aspecte idiosincràtic. Evitant deliberadament el masclisme del rock, va conrear l'estètica d'un eclèctic social que va evitar les drogues i va abraçar el celibat. Els Smiths van llançar tres àlbums addicionals, incloent l'aclamat per la crítica Meat is the Murder i The Queen is Dead, i van tenir una cadena de singles d'èxit. Malgrat el seu gran èxit al Regne Unit, la banda es va dissoldre l'any 1987 per desavinences entre els seus membres. A partir d'aquell moment, Morrissey va iniciar la seva carrera en solitari.
I tal dia com avui, l'any passat, 2017, un atemptat a Manchester tenia lloc just al finalitzar un concert d'Ariana Grande, amb 22 morts.
Just fa un any va haver-hi una explosió al Manchester Arena, a la ciutat de Manchester, Anglaterra, al final d'un concert de la cantant estadounidenca Ariana Grande. L'explosió es va produir al voltant de 11:15 de la nit, causant almenys 22 morts i 512 ferits. Es va informar que un home en solitari va realitzar l'atac usant un artefacte explosiu improvisat en el que se sospita que va ser un atemptat suïcida. L'endemà, l'Estat Islàmic reivindica l'autoria d'aquest atemptat.
Escoltem One Last Time d'Ariana Grande. D'aquesta manera estem arribant al final del programa. I ho fem repassant els principals titulars d'avui al Baix Empordà amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret. Endavant.
Un menor ferit greu a Palafrugell en caure al buit dins un edifici en construcció abandonat. El sinistre va passar diumenge a la tarda. El noi de 16 anys va caure d'una alçada de 3 metres. El van traslladar al Trueta amb traumatisme cranial i al tòrax.
Castell d'Aro inaugura la remodelació de l'antic casino. L'Ajuntament hi ha invertit prop de 470.000 euros. L'objectiu és dinamitzar l'espai perquè pugui acollir esdeveniments diversos, sobretot els culturals.
La campanya del peix blau ganxó arriba a la seva 26a edició amb un padrí excepcional. És el sommelier Josep Roca, del restaurant El Celler de Can Roca. Aquest cap de setmana comença l'edició d'enguany, que s'allarga fins al 17 de juny.
Nou rècord de visitants a la darrera edició del Festival Marítim Palamós Terra de Mar. Prop de 25.000 persones han passat durant el darrer cap de setmana pel port de Palamós. És un 20% més que l'any passat.
170 participants a la cinquena cursa de Castell d'Aro organitzada per l'associació Viu Autisme. La cursa neix per l'ímpetu d'un grup de pares i mares amb fills autistes. L'objectiu és recaptar fons per aquesta entitat.
El Terracota Museu de la Bisbal acull fins l'1 de juliol l'exposició Tsu, una mostra de porcellanes de Patrizia Barea Milán. Les peces són una mescla singular de les cultures occidental i oriental, fruit d'una artesania manual que cerca textures d'aire natural.
Mals resultats pels equips baixempordanesos al grup 1 de la segona catalana de futbol. En la penúltima jornada, l'Aro baixa a tercera catalana. El Palafrugell es jugarà la permanència en el darrer partit contra el Sant Jaume de Llierca.
I el temps. Martí Seguer.
Avui ens espera un matí amb algunes estones de sol i a poc la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar-nos un dia força tapat i amb possibilitat d'alguns ruixats. Temperatures entre els 10 i els 25 graus i els propers dies esperem un temps més estable i amb temperatures a l'alça.
I aquest programa, aquí acaba aquest programa que hem fet la redacció d'informatius de Ràdio Capital amb en David Parreño, en Marc Clapés, en l'Alba Lejide, en Gerard Escat, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, l'Alba Cabrera, en Josep Lluís Vidal, en Manel Magrinyà, en Sergi Díaz, en Miquel Curant a la direcció, Antoni Celles a l'edició i moltíssimes gràcies.